És l'hora dels contes meravellosos.
La pedra, la perla de la lluna.
Adaptació d'un conte xinès.
Vet aquí que en el fons del mar oriental vivien els reis dels dracs i la seva filla.
Està bé. La filla estava en edat de casar-se i nombrosos pretendents l'anaven a veure i feien els possibles per fer-la riure, per impressionar-la, per seduir-la.
Però no hi havia res a fer. La princesa dels dracs sempre els trobava un defecte o un altre, algun detall que no anava a l'hora.
El seu pare, que ja començava a inquietar-se, li va dir un dia:
"No te comprenc, filla meva. He vist passar pel palau moltíssims pretendents. N'hi havia que eren intel·ligents, d'altres eren forts, rics o vells, i fins i tot, en algun cas, tot això alhora. Però no has trobat cap que t'agradés."
El rei s'estimava molt a la seva filla, però els seus refusos l'irritaven cada cop més i li va preguntar:
"Amb quin tipus d'home et vols casar? Soc el rei i si tu m'ho demanes puc remoure cel i terra. Però cal que em diguis què he de buscar."
La princesa dels dracs va aixecar els ulls cap al seu pare i li va respondre:
"Vull un home honrat i valent, res més."
El rei, que es va sorprendre una mica, va convocar els seus generals. Havia dit a la seva filla que el cercaria i havia de mantenir la seva paraula.
Així, un cop reunits, els va explicar:
"Vull que aneu per tots els pobles i tots els camins per tal de trobar un home honrat i valent."
I es va posar en camí. Van viatjar pel món i van cercar i cercar.
Quan van tornar a palau, després de llargues peregrinacions, cadascú d'ells tenia una opinió diferent.
El general Torpede va descartar. El general Torpede va declarar que ell mateix era el candidat ideal. El general Cavaller de Mar va presentar els seus candidats, però cap d'ells no va plaure a la princesa.
Els consellers estaven desesperats i el rei, malhumorat, malgrat els esforços, havien acabat fracassant.
Va ser aleshores que el general Morena es va avançar i va dir:
"Conec un orfe que es diu Jingxi. No és ric, però sé que és honrat i tan valent que en el seu poble diuen que no hi ha res que li pugui fer por.
El rei dels dracs no ho veia gaire clar. Volia que la seva filla es casés amb un rei o amb un príncep, no amb un orfe sense recursos. A més, quina prova tenia ell del seu presumpte coratge?
Però, evidentment, aquell jove va agradar la princesa. Volia casar-se amb ell de totes passades i el rei dels dracs no sabia què fer per dissuadir-la.
El general Morena, que era molt astut, va proposar-li una solució. N'hi havia prou de posar en Jinxi prova perquè demostrés el seu veritable valor.
Aquella nit en Jinxi estava dormint tranquil·lament al costat del seu germà gran.
Va tenir un somni estrany. Una ancià li deia: "Ves cap a la vora del mar. La teva promesa t'espera."
"Ves a la vora del mar, Jinxi." El jove es va despertar sobtat i va sacsejar el seu germà.
Li va explicar el seu somni. Impressionat, però el gran el va tranquil·litzar.
"Tornant a dormir, Jinxi, no és res més que un somni", i va afegir maliciosament.
A més, qui vols que t'esperi? Ets tan pobre."
I tots dos es van tornar a dormir.
Més tard, quan encara era de nit, en Jinxi es va tornar a despertar.
El seu germà no hi era en Jinxi. Va reflexionar un instant abans de córrer cap a la platja.
Quan va arribar-hi, va descobrir el seu germà absorbit per una visió màgica. Una noia bellíssima, de pell clara com la lluna i cabells llargs i negres. Es va banyava en la mar en calma.
Els mirava tots dos, tot somrient. Meravellat, en Jinxi li va demanar amb veu suau:
"Filla dels meus somnis, vols casar-te amb mi?"
Però el seu germà el va apartar.
"No pren-me a mi per espòs", va dir. "No te l'escoltis."
Estaven a punt de barallar-se quan la noia els va poder aturar.
"No puc triar un de vosaltres a la batalla, babala. Només qui em porti la perla de la lluna serà digne de mi."
Els dos germans es van mirar i van exclamar tots dos alhora:
"I on s'amaga aquesta perla?"
La noia va respondre:
"Es troba al palau del meu pare, el rei dels dracs, que és al fons del mar, lluny, al nord. Arribar-hi és difícil, però no patiu."
Va donar a cadascun d'ells una agulla de nacre.
"Aquestes agulles són màgiques. Si les tireu a l'aigua quan la mar està embravida, esclamarà immediatament."
I amb aquestes paraules la princesa es va capbussar i va desaparèixer entre les aigües fosques.
El germà d'en Jinxi va tornar immediatament al poble.
Va agafar el cavall i va galopar cap al nord.
Pel que fa en Jinxi, es va estimar més partir a peu amb la seva alforja a l'esquena.
El viatge era llarg, però tenia paciència.
Després d'alguns dies de cavalcada per un camí ple d'obstacles al llarg del qual va haver de combatre contra llops i bandolers, el gran va arribar a un poble completament inundat.
Va trobar un grup de camperols amb una barca i un d'ells li va explicar:
Les pluges torrencials han provocat una crescuda i ara el riu no vol tornar a la seva llera. Si això continua, l'aigua arribarà per damunt de les teulades i s'inundarà les cases.
Una anciana, el nostre de la qual reflectia la saviesa, va afegir:
sembla que l'única manera de fer baixar les aigües és complejant-les amb el bastó d'or que es troba al palau del rei dels dracs, però ningú no gosarà anar-lo a buscar.
El germà gran va cridar fent el fatxenda:
Ja us el duré jo. Aquest bastó precisament vaig cap al palau.
I va esperonar el seu cavall per continuar galopant cap al nord.
En Jinxi va arribar al poble molts dies després. Les cases ja no es veien.
Per damunt de l'aigua només treien el cap de les xemeneies i la punta d'alguna teulada.
Els camperols li van explicar la història del riu.
Consternant per la desgràcia que havia caigut damunt aquella gent, ell també va prometre que els duria el bastó d'or.
Va continuar caminant encara durant algunes llunes fins que és exhaust, però feliç, va arribar als penya-segats del nord.
Allà l'esperava el seu germà glaçat de terror, davant la tempesta.
Immensos cops de mar trencaven contra les roques amb un soroll terrible. Onades blanques i amenaçadores formaven sense parar, xocaven entre elles, s'escometien, semblava un camp de batalla.
Davant aquest quadre terrible de Jinxi no va perdre. La calma, va agafar l'agulla i va llançar-la a l'aigua.
Immediatament les onades es van calmar. El vent va decaure i el soroll va cessar.
Aleshores, les aigües es van obrir davant els ulls, meravellats dels dos germans que van poder anar caminant sense cap dificultat fins al palau.
El rei dels dracs els va rebre i els va acompanyar fins a la sala del tresor. Allà, tot acariciant la seva barba d'algues, els va dir:
tal com mana el costum, podeu agafar cadascun un objecte del meu tresor, però solament un. Escolliu bé.
En Jingxi havia vist la pedra, una pedra blanca i pura, brillant com la lluna.
Però va pensar en els camperols i en la seva desgràcia. Va triar, doncs, el bastó d'or, decidit però trist, perquè si deixava la perla no podria casar-se amb la princesa.
Pel que fa al seu germà, es va apoderar victoriosament de la pedra, sense cap mena d'escrúpols.
El rei somreia de manera estranya. Va acomiadar els dos viatgers que van tornar cap a continent.
El gran va pujar al seu cavall i va marxar immediatament cap al sud.
Volia tornar a veure la princesa el més aviat possible.
Mentre en Jingxi, sempre es peu, es va afanyar també en la mateixa direcció, tot esperar-hi va arribar a temps de salvar els camperols.
Quan el germà va travessar el poble, tots els habitants li van preguntar:
has pogut portar el bastó d'or?
Els va respondre que no l'havia trobat ni i va continuar el seu camí sense perdre temps.
En Jingxi va arribar a la fi al poble. Va golpejar les aigües amb el bastó d'or i, miracle, l'aigua va recuperar. Les cases es van buir i els va assecar.
A poc a poc el riu va anar tornant a la llera i el poble es va salvar.
Els habitants, bojos d'alegria, volien demostrar-li com fos el seu agraïment.
Però la inundació els havia arruïnat. L'aigua s'ho havia emportat tot i no sabien com recompensar-lo.
Però quan estaven traient el fang de les cases, va trobar una ostra.
En el moment en què un d'ells va agafar la, es va entreobrir i va deixar veure una perla.
Era negra i bruta, però no deixava de ser una perla. La va oferir a Jingxi, que va acceptar-la de bon grat.
La guardaré com a record, va pensar.
Mentrestant, el seu germà havia tornat amb la princesa, li va demostrar amb orgull la joia que duia.
Et casaràs amb mi?
La donzella va respondre:
torna aquesta nit sota la llum de la lluna. Veurem si la perla que has portat és l'autèntica.
Quan el sol va haver desaparegut a l'horitzó per donar pas als estels, es va presentar davant la princesa.
Però ai, la perla havia perdut la brillantor que tenia al matí. No tenia ja res d'extraordinari.
Aquesta no és la perla de la lluna. Ho sento, va dir la princesa.
El germà enfadadíssim va cridar.
No entenc. L'he agafada del tresor del rei dels dracs. Fa un moment encara brillava.
Però es va haver de retre a l'evidència en no veure el palmell de la seva mà més que un vulgar tros negre que va esclatar i es va convertir en una simple gota d'aigua.
Poc després, en Jingxi va arribar a la costa. Es va inclinar davant la princesa i es va excusar.
Ho sento, però he fracassat. He arribat al palau, però no he pogut agafar la perla. Però que em perdonareu?
La princesa, curiosa, li va preguntar.
I què dus del teu viatge?
A tot estirat, algunes històries, va respondre en Jingxi. A més d'una perla sense valor. Me l'han regalada uns amics i per això l'he conservada.
Ensenyala-me-la. Va ordenar amablement la princesa.
Va agafar la perla i va tornar-la a posar al palmell de Jingxi.
La boleta negra va començar llavors a brillar feblement primer i després cada cop amb més força, fins que es va fer tan lluminosa com la lluna.
La princesa va tornar a agafar la perla i va llançar-la amunt. Es va quedar suspesa en el cel de la nit i al seu voltant es va anar dibuixant un haló de llum al cel, del qual va aparèixer un castell de cristall.
Surava entre els núvols voltat d'ocells multicolors.
En Jingxi no donava crèdit als seus ulls.
La princesa el va agafar per la mà i el va dur cap al seu palau de vidre.
Al cap damunt de la més alta pels les torres, la pedra lluïa encara i va continuar lluint durant temps i temps, tant com va durar la felicitat d'en Jingxi i de la princesa.
Després d'aquest contet al llarg,
ens despedim.
Fins la setmana que ve.
L'Arnau i
l'Agnès.